Hay que construir de una vez el CUAD de San José, sin esperar a campañas electorales. Los retrasos afectan además a otros dos barrios, Hospitales Centro y San Feliu, cuyos ambulatorios ahora mismo están sobrecargados o sufriendo recortes.
El Departament de Salut preveu que el nou CAP de Sant Josep entri en funcionament a finals del 2029, un equipament llargament reivindicat pels veïns que reclamen que es compleixi amb els terminis. Bona tarda, de seguida ens centrem en el futur nou CAP de Sant Josep. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La millora de la vigilància nocturna als parcs amb la col·laboració d'empreses de seguretat privada és una de les actuacions previstes per aquest any i que està recollida en el pressupost municipal, una mesura que el veïnat veu amb bons ulls, però remarquen que ha d'anar acompanyada de major presència dels cossos policials.
És una bona solució a curt termini i provisional, perquè el que sí que necessitem és una policia de proximitat, una guàrdia urbana, uns Mossos d'Esquadra, una autoritat que pugui fer que la gent no sigui tan incívica.
El futur de l'assistència sanitària amb eines digitals centrades en els pacients. Aquesta és la qüestió que ha centrat avui la jornada que s'ha fet a l'Hospital de Bellvitge dins el marc de la quarta edició de la BCN Hill Innovation Week.
Les eines venen a ser un company que ajudi el pacient a conèixer millor la malaltia i a relacionar-se ràpidament amb l'equip mèdic.
I en esports ens centrarem en el Club Natació L'Hospitalet perquè està d'enhorabona i en especial el seu equip a la Vi. Els èxits del passat campionat de Catalunya d'hivern fan que l'entitat miri amb optimisme al seu futur esportiu.
Portem temps que portem els equips de base que treballem bastant bé. I és això també, no només és davant meu, també davant de l'Aitor, que està també per aquí, de l'escola de natació. Pablo, per exemple, ja ha portat 5 anys aquí a la casa i està també amb ell. I després del que portem de mudar també, és un grup bastant potent.
El CAP de Sant Josep podria posar-se en marxa a finals del 2029. Aquesta és la data que ha concretat el Departament de Salut per aquest reivindicat equipament que ja compta amb diversos anys de demora en la seva construcció.
Els veïns de Sant Josep hauran d'esperar gairebé 4 anys més per poder fer ús del nou centre d'atenció primària que s'ubicarà al solar entre l'avinguda d'Isabel la Catòlica i Josep Tarradellas. El Departament de Salut preveu que l'equipament entri en funcionament a finals del 2029, tal com ha quedat recollit en la resposta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta del grup d'Esquerra Republicana. El nou CAP ha estat llargament reivindicat pels veïns que reclamen que es compleixi amb els terminis.
Los retrasos afectan además a otros dos barrios, Hospitales Centro y San Feliu, cuyos ambulatorios ahora mismo están sobrecargados o sufriendo recortes. Hay que tener en cuenta que ahora se está empadronando a 2.000 personas más cada mes y, por tanto, la demanda de servicios médicos aumenta constantemente.
En la resposta, Pané ha explicat que les obres tindran un cost de gairebé 15 milions d'euros i que l'avantprojecte compta amb el vistiplau dels professionals del futur centre i l'Ajuntament. També apunta que ja s'ha adjudicat el projecte executiu. Les obres es faran en dues fases. La primera consta d'uns treballs d'arqueologia que podrien començar a finals del 2026. La construcció del centre, doncs, començaria en la segona fase, el segon trimestre del 2027. Una demora de més de 3 anys respecte a l'anunci que va fer el llavors conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va situar l'inici de les obres a principis del 2024. Des de la FAP exigeixen que el centre compti amb tot el necessari per atendre els veïns.
Tanto en atención primaria como en especialistas, sin demoras ni derivaciones. Además de urgencias básicas, sala de rehabilitación, pruebas diagnósticas de analíticas y por imagen, y que se incluya la atención a la salud mental y dental.
De fet, està previst que l'equipament aculli un CUAP més gran que l'actual del carrer Cobalt, així com una base del SEM i espai per al banc de sang i teixits. Des de la Federació d'Associacions de Veïns també han volgut recordar que aquest no és l'únic equipament al barri pendent i exigeixen que s'hi faci la residència per a gent gran i l'escola Bressol.
La partida de seguretat i convivència en el pressupost municipal per aquest 2026 creix en un 7%. Entre les actuacions previstes en aquest àmbit hi ha la millora de la vigilància nocturna als parcs amb la col·laboració d'empreses de seguretat privada, una mesura que el veïnat veu amb bons ulls, però remarquen que ha d'anar acompanyada de major presència dels cossos policials.
Fa anys que els veïns denuncien incivisme i inseguretat al parc de la Torrassa. Uns problemes de convivència que expliquen en bona part perquè durant les nits hi ha accessos que queden oberts.
El parc no se tanca totes les portes durant tota la nit. Els veïns que estan al costat, que tenen els balcons, no poden dormir. Aquesta gent canta, aquesta gent se barallen, beuen. Surs de matí, te vas anar a treballar o tornes a treballar i tens que mirar per tot arreu perquè te pot sortir algú d'allà del parc.
Per revertir situacions com aquesta, l'Ajuntament contractarà empreses de seguretat privada que vigilaran els parcs de la ciutat durant les nits, una mesura que s'inclou en els pressupostos pel 2026. Per l'associació Stop Degradació Coiblanc Torrassa, aquesta solució hauria de ser provisional, demanant que primer cal assegurar el tancament del parc a les nits. També diuen que la vigilància privada no pot anar en detriment de la presència dels cossos policials.
A mi em semblaria molt bé. Jo dic, ja fa molts anys aquí, per les tardes, hi havia un vigilant de seguretat. Ara també estic conforme que la Guàrdia Urbana tindria que passar molt més. I ficar-se no pel carrer, sinó ficar-se dintre del parc, que són els que tenen potestat per fer coses.
I és una bona solució a curt termini i provisional, perquè el que sí que necessitem és una policia de proximitat, una Guàrdia Urbana, uns Mossos d'Esquadra, una autoritat que pugui fer que la gent no sigui tan incívica, que la gent no entri, que no molesti, que no embruti, i que no es facin actes delictius.
A banda del parc de la Torrassa, hi ha altres espais verds de la ciutat que generen preocupació veïnal. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, veuen amb bons ulls la vigilància privada dels parcs, però alerten que ha d'anar acompanyada de suport policial.
Desde luego es necesario. Los parques se están convirtiendo en un problema de incivismo. Lo suyo tendrá que ser la vigilancia y el cuidado del parque, el apercibimiento a las personas que estén cometiendo algún tipo de incivismo de que deben comportarse y en el caso de que no lo hagan, llamar inmediatamente para que se personen los efectivos de la Guàrdia Urbana.
La partida en seguretat i convivència s'ha incrementat enguany un 7%. Els pressupostos també inclouen altres mesures, com la instal·lació de més càmeres de videovigilància.
Les entitats veïnals de Santa Eulàlia i Gran Via Sud demanen a l'equip de govern que prengui decisions sobre el futur poliesportiu de Santa Eulàlia, un projecte llargament reivindicat i que acumula diversos retards.
Es farà un anunci com cal, que ho farà directament a l'alcalde, el senyor David Quirós, però sí que us puc dir que presentarem tres projectes diferents de les tres propostes que han sortit de les reclamacions veïnals, que serien en aquest cas Alhambra, Gasòmetre i les antigues cotxeres de Rosambús.
7 mesos després d'aquesta entrevista, l'equip de govern no ha fet cap anunci sobre el futur poliesportiu de Santa Eulàlia. Un nou retard que se suma a un projecte que es dilata en el temps. Fa més de 6 anys de la consulta pública i més de 3 dècades de l'anunci inicial amb Celestino Corbacho com a alcalde. Les entitats veïnals de Santa Eulàlia i Gran Via Sud coincideixen en un punt. L'equip de govern ha de prendre decisions.
L'Ajuntament no pot estar jugant amb aquesta història des de fa tant de temps. S'ha de prendre decisions i a vegades les decisions poden ser impopulars i mai tindrem un consens total, però les decisions s'han de prendre beneficiant el conjunt del districte. Crec que l'Ajuntament amb aquest aspecte està sent una mica covard, per dir-ho d'alguna manera.
De moment el que hauria de fer l'Ajuntament és reunir la poca dignitat que li queda respecte a aquesta qüestió i tenir la valentia de fer un comunicat i informar de la decisió que hagi pres. I a partir d'aquí també tenir els pebrots d'escoltar el veïnat i afrontar les conseqüències de les decisions que prenguin.
On no coincideixen les dues entitats veïnals és en l'ubicació. L'Associació de Veïns de Gran Via Sud continua apostant per fer-ho al parc de l'Alhambra. Afirmen que no es perdria zona verda al districte perquè l'espai que ocuparia el futur poliesportiu a l'Alhambra és menor que el parc que es construiria a la pastilla del gasòmetre.
El districte tercer guanyava uns 3.200 metres quadrats de zona verda amb el seu conjunt. Per tant, és que per nosaltres és que no, és que és de calaix, és que hi guanyem tots. guanyem un poliesportiu en una zona molt més adient per la construcció i guanyem zona verda per tots els veïns del districte.
L'entitat Som Santa Eulàlia, en canvi, es decanta per gasòmetre per erigir el futur poliesportiu. Diuen que és l'opció històrica i la que es va escollir en la consulta del 2019 amb el 61% dels vots. Creuen que el contenciós administratiu que van presentar uns veïns al projecte l'ha servit al govern com a excusa i exigeixen que es respecti el resultat de la consulta.
Per dignitat democràtica, l'única consulta feta en 50 anys i no farem cas del resultat. Això és el tarannà d'aquest govern? És increïble. Vull dir, només per una qüestió moral haurien d'haver-se autoexigit executar el mandat de la consulta i no sortir amb qüestions peregrines com si és estrictament vinculant o no és vinculant o això és despistar el fet.
Sobre el futur poliesportiu de Santa Eulàlia o l'anunci d'on es podria construir, l'Ajuntament no ha volgut fer cap tipus de declaració als mitjans de comunicació municipals. A l'espera d'aquesta construcció, l'actual poliesportiu al carrer de Jacint Verdaguer compleix enguany 50 anys de la seva inauguració i, tal com va reconèixer el mateix equip de govern a l'entrevista de fa 7 mesos, s'ha quedat obsolet.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, ha denunciat avui en roda de premsa la manca de compromís, han dit, del govern de la ciutat amb les polítiques LGTBI. La coalició d'esquerres ha criticat el tancament durant algunes setmanes de l'oficina municipal adreçada a aquest col·lectiu i els endarreriments en l'elaboració d'un nou pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere, ja que l'actual va caducar el 2022. En aquest sentit, el portaveu del grup, Jaume Graells, també ha reclamat la creació d'un òrgan participatiu on debatre i acordar les polítiques públiques que afecten el col·lectiu amb el teixit associatiu i les forces polítiques i sindicals. Segons fonts municipals, el local de l'oficina de l'EGTBI, situat al barri de Sant Feliu, va tancar per problemes amb el sistema de climatització, però asseguren que el servei va continuar funcionant amb normalitat.
Denota la manca de voluntat del govern municipal per tirar endavant les polítiques LGTBI. Aquestes no són només un local ni gravar-se un vídeo per fer-se autobombo. Les polítiques LGTBI requereixen del dia a dia, requereixen de projectes, requereixen de participació, cosa que no fa aquest Ajuntament. Han trigat molt de temps en renovar el pla de les polítiques LGTBI a la ciutat, no han incorporat les novetats de la legislació vigent, no hi ha manera que es creï la taula del sector.
L'Hospital de Bellvitge ha acollit avui una de les jornades d'innovació sanitària de la Barcelona Hill Innovation Week. En aquesta jornada s'han reunit professionals i també empreses per abordar el futur de l'assistència sanitària amb eines digitals centrades en els pacients.
La jornada ha abordat com la transformació digital ja està canviant el dia a dia dels hospitals i com eines tecnològiques poden millorar l'experiència de les persones ateses i dels professionals. S'han presentat experiències reals d'aplicació d'intel·ligència artificial, gestió de dades i digitalització de processos assistencials amb l'objectiu de millorar l'experiència dels pacients i dels professionals.
Hem après en aquests anys és que incorporar eines digitals fan que aquesta relació sigui més fluida, més ràpida i que permet també obtenir informació al pacient. Les eines venen a ser un company que ajudi el pacient a conèixer millor la malaltia i a relacionar-se ràpidament amb l'equip mèdic. Per això les incorporem, per ser més eficients i tenir millors resultats.
Ainane és una de les eines que es posaran en marxa properament a l'Hospital de Bellvitge. Aquesta eina permet identificar els pacients amb alt risc anestèsic des de casa i optimitzar el procés preoperatori.
Para que los pacientes de bajo riesgo, los que no tienen casi ningún riesgo para una operación, puedan ahorrarse visitas, ahorrarse pruebas innecesarias y proceder directamente a quirófano lo más rápidamente posible. Y esas visitas y esas pruebas las podemos dedicar a los pacientes de alto riesgo, a tener más tiempo con ellos, a dedicarles más tiempo para poder disminuir su riesgo para la operación.
La realitat virtual també té el seu espai amb el simulador de diàlisi domiciliària, un projecte que permet simular als pacients els tractaments de la diàlisi peritoneal i hemodiàlisi a domicili a través de la realitat virtual.
Es fa com una mena de joc amb uns simuladors de realitat virtual i el que es fa és reproduir totes les situacions que es pot per tal que quan arribin a casa i estiguin sols amb la màquina ja hagin pogut veure una mica com totes les possibilitats de situacions que no podem reproduir dins de l'hospital i pues garantim la seva seguretat i que facin el tractament molt millor i més tranquils.
Les eines digitals claus per millorar l'atenció sanitària inclouen la intel·ligència artificial per a diagnòstic i gestió, apps de salut i telemedicina, entre d'altres. Aquestes tecnologies automatitzen tasques, redueixen temps d'espera i milloren l'atenció als pacients.
Entre el novembre passat i aquest gener, la Guàrdia Urbana ha decomissat pastilles de Viagra en dues operacions policials diferents, a una perruqueria i saló d'ungles, al barri de Pubillacases, i en un bar de la Florida, on també van trobar 1.000 euros en efectiu. Es tracta d'un medicament que a Espanya no es pot adquirir sense recepta mèdica i per això és habitual que s'accedeixi al mercat negre. Els metges alerten de la perillositat de prendre aquest fàrmac sense prescripció mèdica pels possibles contradiccions i efectes secundaris.
Tot i que siguin uns medicaments molt segurs i que una persona sana sense problemes cardíacs els pot prendre sense problema, els experts asseguren que la Viagra pot ser perillosa en interacció amb altres fàrmacs i que per això és tan important que te la recepti un metge i que no s'adquireixi de manera il·lícita. De fet, a Espanya està prohibit adquirir aquest medicament en farmàcies sense recepta mèdica.
Des de la consulta, en altres alguns pacients ens comenten que aconsegueixen el fàrmac, per exemple, en països com Andorra, que el tenim aquí al costat, o que de vegades si ens pregunten si el poden aconseguir per internet, perquè han trobat que són més barats si els comparen amb la compra que el poden aconseguir a la farmàcia. Per nosaltres és un problema de salut pública important. Els fàrmacs aquests no sabem de què estan composos. Llavors, alguns fàrmacs poden tenir toxines, poden tenir més augment de concentració del fàrmac o menys augment de concentració del fàrmac i, a més, poden no presentar el principi actiu que nosaltres busquem.
Els metges mantenen que és un medicament segur, però la Viagra està contraindicada en persones que han patit un infart o un ictus en els darrers 6 mesos o en pacients que prenen medicaments amb nitrats, un compost que també apareix en drogues sintètiques o recreatives com el popper. Pel que fa als efectes secundaris, la majoria són considerats lleus.
Són mareig, congestió nasal, cefalea, i de vegades els pacients també comenten que poden tenir alguna alteració visual. Els events més estranys, més greus, són molt, molt poc freqüents. Serien, com us he comentat, la hipotensió, el xoc i el priapisme, que seria una erecció prolongada de més de 3-4 hores.
Degut al perill que suposa prendre un medicament de dubtosa procedència, des de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet han afirmat que continuaran intensificant les inspeccions als establiments per garantir la seguretat, protegir la salut pública i combatre activitats il·legals com la venda d'aquests medicaments.
El músic i actor hospitalenc Cristian Márquez acaba de publicar el seu primer llibre, Escritos de alguien que perdió los papeles. És una obra formada per textos curts que reflexionen al voltant de temes com l'amor propi, el postureig, les presses i la dignitat. El llibre es pot comprar a Amazon.
Però crec que al final vaig trobar amb això que escrivint era més feliç. Fins i tot amb tot el que comporta, perquè et trobes coses de tu o de tu mateix o de tu mateixa que dius, hòstia, ara me tengo que poner a gestionar esto. Però al final és la vida i si no... Si, tinc una frase també per allà que dic... con tacos, ¿no? Perquè m'agrada una miqueta, a vegades, ser una miqueta cabroncete con eso, ¿no? Però dic, es que si no lo haces desde el corazón, lo vas a acabar haciendo por cojones.
Viure la dansa amb passió, això és el que fan al Club Dansa l'Hospitalet, una escola del barri de la Florida que fa 5 anys va fer una aposta per aquesta disciplina artística i per fomentar la cultura. Però és molt més que això. El centre fa barri, fa hospitalet i és un espai on alumnes i famílies se senten com a casa.
Al barri de la Florida descobrim el Club Dansa Hospitalet, una escola que va néixer el 2020 de la mà d'Andrea Concejero, una ballarina formada a la ciutat. La llavor del centre la trobem al Club de Karate l'Hospitalet, a Collblanc.
Y ahí yo vi, bueno, que podíamos seguir adelante, veía que las niñas me seguían, las familias sobre todo, que confiaban en mi trabajo, y entonces decidí abrir una escuela en el barrio donde yo también empecé. Para mí es un sello, o sea, para mí es no dejar las raíces, no dejar Hospitalet abandonada, no dejar los barrios, porque es lo que necesita el barrio, es cosas así, ¿vale? Cosas donde se den importancia a la danza, donde se dé importancia a la cultura, a la creación artística.
Actualment a l'escola hi ha 200 alumnes de totes les edats i 10 professors que imparteixen diferents diferents estils de dansa.
Para los 3-4 años tenemos una iniciación a la danza y después a partir de los 6-7 ya hay disciplinas con estilos específicos. Tenemos urbano, hip hop, tenemos hills, contemporáneo, afrofusión, también tenemos flamenco, sevillanas, ahora vamos a hacer un intensivo de sevillanas, tenemos afrofusión, salsa, bachata y también para las mamis y para vecinas, amigas, compañeras y todo, tenemos tonificación e hipopresivos. Y tenemos también, o sea, como escuela en Hospitalet, que creo que hay muy poquitas, tenemos también formación en teatro musical.
Una de les claus de l'èxit d'aquest projecte és la proximitat amb la que es tracta les alumnes i les seves famílies.
Quería crear una casa, o sea, quería crear un espacio en el que se sintieran como en casa, en el que hubiese pues un sofá, un microondas, una planta, que ellos sintieran como en casa. Ellos pueden estar aquí las horas que quieran. Abrimos los sábados también para los grupos de competición, que también tenemos competición. A corto plazo, por ahora, esto nos viene bien porque tenemos que llenar todas las clases, pero bueno, a largo plazo, quién sabe, a mí no me importaría coger otro local más grande y seguir ampliando la familia y la casa.
El Club Natació L'Hospitalet està d'enhorabona i en especial el seu equip a la via. Els èxits del passat campionat de Catalunya d'hivern fan que l'entitat miri amb optimisme al seu futur esportiu.
La bona feina del Club Natació L'Hospitalet comença a tenir els seus fruits en els seus esportistes més joves. El passat campionat de Catalunya d'hivern a la via va ser una bona mostra d'aquest fet i un nedador, Pablo Falcón, va ser qui millor va representar. Amb un temps d'1:14:97, va signar la millor marca catalana de 12 anys als 100 metres braça, un rècord que es mantenia vigent des de l'any 2005.
Un company meu de natació d'un altre club sí que em va dir que el temps que havia fet en el relleu era molt semblant al del rècord i jo era el meu objectiu. Sí, va ser... Sí, això va ficar emoció a la cosa i sí, em va fer sentir com important.
I no només això, perquè en Pablo, juntament amb Lluc Pol, Adrís Rashid i Adrià Sala, es van endur la medalla d'or al relleu 4% estils masculí, una marca de 4:37:93.
Va ser un bon relleu, ens vam esforçar molt i ho vam fer tots el millor possible i vam estar molt agraïts a haver guanyat.
Va ser una molt bona experiència perquè anàvem empatats i pues va ser la primera vegada que jo i potser ells que van guanyar una medalla al relleu i alguna medalla d'or.
I aquestes bones actuacions han tingut un premi extra. Pablo Falcón, Lluc Pol i Adrià Sala han estat convocats per la selecció catalana per al pròxim campionat d'Espanya a la via per comunitats autònomes. Un orgull per a tot el club.
Portem temps que portem els equips de base que treballen bastant bé i és això també, no només és gravar el meu, també gravar el de l'Aitor, que està també per aquí, de l'escola de natació. Pablo, per exemple, ja porta 5 anys aquí a la casa i està també gravant amb ell. I després del que portem de mudar també, és un grup bastant potent.
El campionat d'Espanya a la via per comunitats autònomes, pròxim gran repte, tindrà lloc a Màlaga del 27 de febrer a l'1 de març.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Departament de Salut preveu que el nou CAP de Sant Josep entri en funcionament a finals del 2029, un equipament llargament reivindicat pels veïns que reclamen que es compleixi amb els terminis. La millora de la vigilància nocturna als parcs amb la col·laboració d'empreses de seguretat privada és una de les actuacions previstes per aquest any i que està recollida en el pressupost municipal. Una mesura que el veïnat veu amb bons ulls, però remarquen que ha d'anar acompanyada de major presència dels cossos policials. El futur de l'assistència sanitària amb eines digitals centrades en els pacients. Aquesta és la qüestió que ha centrat avui la jornada que s'ha fet a l'Hospital de Bellvitge dins el marc de la quarta edició de la BCN Hill Innovation Week. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.